El procés electoral al Barça pren forma. Les 5 de la tarda d'avui és l'hora prevista perquè el primer dels precandidats entregui les seves signatures i pugui ser proclamat candidat. Dels 9 precandidats, quan sabem ja que tenen les signatures necessàries? Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. 4. 4 precandidats han confirmat ja que tenen les firmes i que passen el tall. Són Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau. Aquest últim explicava que hi havia arribat justet i que el que estava fent en aquestes últimes hores és intentant fer coixí, perquè recordem que avui s'entreguen però que han de ser validades, que algunes són anul·lades i que és dijous quan es proclamaran els candidats en ferm. Ahir els de Tot Gira van fer un exercici molt interessant de passejar-se per les diferents seus electorals i anar preguntant, doncs, justament això que ens van confirmar, qui tenia i qui no tenia les firmes o en quin moment es trobaven. Joan Laporta no hi era, però des de la seva candidatura ho confirmaven. Amb els altres 3 precandidats que asseguren tenir les firmes, ho van confirmar en els mateixos micròfons de Catalunya Ràdio. Sentim a Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau.
Sí, sí, les tenim, però estem aquí empenyent perquè estem rebent i encara esperem demà al matí rebre signatures. Teníem molta butlleta distribuïda arreu del territori, inclús fora de Catalunya, i estem intentant assegurar que la rebem totes.
Des de abans d'ahir vam passar el tall i durant aquests 2 dies el que hem anat és rebent més signatures i encara en rebrem més entre avui i l'estona que hi haurà en el dia de demà abans de presentar-les al club. Sí, sí, hem de comptar que hi ha un 10% que es poden declarar nul·les, també el tenim, sí.
En aquest moment el nombre d'avals que tenim és suficient per passar el tall, però encara no tenim els avals necessaris per cobrir aquest percentatge que es podrien eventualment anul·lar. És a dir, ens falta el coixí. Doncs a mi em sorprèn, perquè jo diria que l'esforç que s'ha tingut que fer per passar el tall ha estat titànic.
Els altres precandidats explicaven, per exemple, Jordi Ferrer, que estava pendent també de firmes que poguessin anar arribant a última hora repartides per arreu del territori, explicava que hi estava a prop, però que encara no les tenia. La candidatura de Xavier Vilajoana no eren tan optimistes, en tenien un bon gruix, però veien complicat poder-hi acabar d'arribar. Hi ha 2 precandidats que hi han assegurat i confirmat que no les tenen. Aquest matí Agustí Benedito ha enviat un comunicat dient que no tenia les firmes necessàries. Pere Riera ja ho va dir fa uns dies i Fernández Alà molt possiblement tampoc. Serà a partir de les 5 de la tarda que els precandidats estan convocats, aniran a entregar les firmes recollides amb uns intervals de mitja hora. Cadascú té assignat un horari per ordre d'antiguitat de soci.
Aquesta tarda sortirem de dubtes en el panorama preelectoral blaugrana. A nivell esportiu ja tenim data i hora dels partits dels equips catalans de la ronda de 16ens de final de la Copa del Rei de Futbol. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Partits que es reparteixen entre el cap de setmana del 16 i 17 de gener i els dies 20 i 21 també de gener, aquests entre setmana.
El Girona rebrà el Cádiz dissabte que ve dia 16 a les 4 de la tarda. L'Espanyol rebrà l'Osasuna diumenge que ve dia 17 a les 12 del migdia i el partit Cornellà-Barça es disputarà dijous dia 21 de gener a les 9 del vespre.
Som, però, a la setmana de la Supercopa de Futbol, tant masculina com femenina. El Barça se la juga en totes dues competicions.
Les noies del Barça, atrapades 3 dies per la neu de Madrid, viatgen ara en direcció Barcelona en autocar i demà mateix tenen previst desplaçar-se a Almeria per jugar a la Supercopa. Una Supercopa femenina que té aquest programa. La primera semifinal, llevant Logroño, és demà a les 7 de la tarda a l'estadi de los Juegos Mediterráneos. El Barça s'entrenarà a l'annex de l'estadi demà a la tarda i la segona semifinal és l'Atlètic de Madrid-Barça, que es disputa dimecres a les 7 de la tarda al mateix camp. La final dissabte 16 a les 8 del vespre.
Això pel que fa a l'equip femení. L'equip masculí, els homes de Ronald Koeman, s'han entrenat aquest matí per preparar les semifinals de la Supercopa contra la Reial Societat i, de fet, ja tenim llista de convocats.
Koeman s'endurà 21 jugadors, entre els quals el central Araujo, i torna a convocar el migcampista del filial Ilaix Moriba. La semifinal es disputa dimecres a les 9 del vespre al Nuevo Arcángel de Córdoba. L'equip marxa demà al matí i demà a les 6 de la tarda hi faran el darrer entrenament. La segona semifinal enfronta el Real Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao dijous a les 9 del vespre a la Rosaleda de Màlaga. L'equip blanc ja hi és, ha anat directament des de Pamplona. La final, diumenge, a la Cartuja de Sevilla a les 9 del vespre.
Un dels convocats de Koeman és el davanter Martin Braithwaite, que ha concedit una entrevista a Televisió de Catalunya, Marta.
Un jugador que està tenint molt més protagonisme del que s'esperava. Diferents variables ho han propiciat. Koeman s'ha sentit còmode jugant amb un nou de referència. El baix rendiment de Griezmann durant la temporada també li ha permès entrar més a l'11 del que s'esperava. I el sistema utilitzat abans del retorn al 4-3-3 també l'ha favorit. Tot i així, Martin Braithwaite ha sentit reiteradament com l'entrenador holandès reclamava l'arribada d'un nou. Braithwaite, però s'ho ha pres amb naturalitat. Ara ho escoltareu. Ho troba normal, lògic i fins i tot necessari.
I like it, that's amazing. That's how
em motiva que el club busqui un davanter. Se suposa que ha de ser així en un club com aquest. Hi ha d'haver competència. No pots fiar-ho tot a pocs jugadors. Necessites tenir els millors jugadors possibles per tenir a tothom motivat i rendir al màxim a cada partit. M'agrada.
Deixem el futbol, passa un minut de tres quarts, anem al Dakar.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
I compte que avui tenim notícia. Per primera vegada en aquest Dakar no hi ha hagut canvi de líder en la categoria de motos avui. Per tant, el xilè Cornejo l'ha pogut retenir guanyant l'etapa a la segona part de la marató. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
I en cotxes, Peter Ancel, que es mostra molt ferm.
Ferm perquè manté el lideratge, però ha perdut 3 minuts respecte al guanyador de l'etapa a la Tilla, i això significa que a la general la diferència amb el catalià es redueix a 5 minuts. Carlos Sainz també li ha retallat el francès, però el madrileny és a 39 minuts. Queden 4 etapes i no hi ha res decidit. Nani Roma manté la cinquena posició de la general. En motos, José Ignacio Cornejo ha guanyat l'etapa, primera victòria parcial per al pilot xilè d'Honda. I el més important és que reté el lideratge. D'un segon de marge, puja fins al minut 6 segons sobre un Toby Price que avui pot somriure. I és que l'australià ha fet en 2 dies gairebé 700 quilòmetres amb un tall en un pneumàtic que ha pedaçat amb brides i cinta americana. Si el canviava, penalitzava, i li ha sortit bé. Ho explica a Catalunya Ràdio Jordi Viladoms, el director de l'equip KTM.
La penalització per canviar la roda era 30 minuts, llavors havíem de fer un all-in aquí i ha sortit bé i me n'alegro molt. També, sobretot per ell, perquè ostres, està fent una carrera espectacular i ostres, és el Toby de sempre, que ho està fent molt bé. I ostres, es mereixia també que això no sortís bé, i ara, doncs, inclús ho ha fet una mica, ha de saber, però res, ara està clar que queden encara 4 dies i ostres, ell té moltes opcions per guanyar aquesta carrera.
Joan Barreda és a 16 minuts en la cinquena posició en motos, i el millor català en aquesta categoria és Jaume Batriu, és 18è, a gairebé 2 hores, ha guanyat una posició. De fet, li ha passat una cosa bastant semblant al que li ha passat a Toby Price. Encara en motos hem de parlar de l'abandonament de Xavier de Soltré, quan era quart de la general per accident, i el xilè Caimi per avaria mecànica. I l'amateur francès de 52 anys, Pierre Cherpen, segueix en coma induït. Ahir el van operar d'un traumatisme al cap de resultes d'una caiguda en l'etapa setena. Competeix en la categoria Original by Motul, és a dir, sense assistència. I acabem amb els buguis petits. Ha abandonat la burgalesa Cristina Gutiérrez per avaria, guanyadora d'una etapa. Victòria de l'etapa d'avui per al xilè Chaleco López, mentre que el català Oriol Vidal amb el saudit al Saif han estat quarts i mantenen la vuitena posició de la classificació general, que han encapçalat el nord-americà Austin Jones.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2021.
La suspensió de la Supercopa de Futbol Sala beneficia al Barça. La suspensió pel temporal i perquè els jugadors de l'Inter Movistar no han pogut passar proves PCR. El mànager de la secció blaugrana, Xus Laoz, reconeix que se'ls redueix la pressió i que ara poden centrar-se en el partit de Champions de divendres que ve contra el Pristina.
A vegades ens beneficia, altres ens...
Bueno, sin lugar a duda que sí. Me parece muy riesgoso de la manera como se va a viajar. Me parece riesgoso también el estado del campo, que está nevado completo. Así que a mí me parece bastante irresponsable exigir jugar un partido en que no está ninguna condición ni atmosférica ni el campo en condició de realitzar-lo de forma normal.
Aquest que sentim és Manuel Pellegrini, l'entrenador del Betis. Han dormit a Osca, però al matí el Pellegrini ha opinat perquè creu que és irresponsable jugar aquest partit, que juguen avui a partir de les 9 al camp de l'Osca. També avui a partir de les 7 juga l'Elx Getafe. I a la segona divisió, després de la victòria d'ahir contra el Castelló, l'Espanyol ha tancat la primera volta líder en solitari. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I amb uns números que, si tenim en compte els seus precedents, són per poder aconseguir l'ascens directe a primera.
I és que, si fem cas a les estadístiques, tots els equips que han acabat la primera volta a segona divisió amb un mínim de 44 punts han acabat pujant, i 25 dels 30 últims campions d'hivern també. L'Espanyol, amb la victòria d'ahir, acaba la primera volta líder en solitari, amb 45 punts, 3 més que el Mallorca i 4 més que l'Almeria, que això sí, ha de jugar encara un partit pendent amb el Leganés. Per Vicente Moreno queda encara molta feina per endavant, però la primera volta del seu equip ha estat molt positiva.
Jo crec que ha fet un balanç molt positiu. Al final, aconseguir 45 punts en segona divisió en una primera volta és molt, molt complicat. Tal volta, me poden faltar alguns punts que crec que podríem tindre o hauríem de tindre en el casiller, però bueno, segurament sense haver dit que anàvem a fer 45 punts en la primera volta, haurem pensat que era fer una grandíssima primera volta.
Tot i aquest títol honorífic de campions d'hivern al vestidor de l'Espanyol, però són conscients que el més important de tot serà aconseguir l'ascens directe a final de temporada. De moment, vam en bona direcció, tal com reconeix un dels golejadors d'ahir, Javi Puado.
Bueno, al final, independientemente de que quedar campeón de invierno, pues al final no sirve para nada, pero bueno, estamos contentos por llevarnos la victoria, llevarnos los tres puntos después de venir de una derrota. Entonces, pues bueno, lo importante era volver a ganar.
Els blanquiblaus tenen avui descans i demà tornaran a la feina, i en aquest cas per preparar el partit de la tercera ronda de la Copa del Rei, que jugaran diumenge que ve a casa davant l'Osasuna.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Però avui encara es disputen més partits de segona divisió. Girona i Sabadell tancaran la primera volta al camp de la Pontferradina i a casa contra el Lugo, respectivament. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda. El Pontferradina Girona serà a les 7 i el Sabadell Lugo 9:15. El Girona passarà fred avui a Pontferrada, on intentarà trencar la ratxa de 3 jornades sense guanyar, on només ha sumat 2 punts del 9 possibles. Francisco Pro creu que l'equip està capacitat per acabar la primera volta amb 32 punts, que voldrà dir que haurà guanyat avui el Taralín. La Pontferradina té un punt més que el Girona.
Lógicamente es un rival que está por delante y que nosotros de ganar lo alcanzaríamos. Esto es nuestro objetivo, intentar darle caza. Bueno, en su casa es verdad que está muy fuerte, pero nosotros ahora mismo no podemos mirar si jugamos dentro o fuera. Tenemos que ser muy ambiciosos en este sentido y saber en qué momento estamos. Termina la primera vuelta mañana con el último partido y ya digo, sumar 32 puntos sería importante para nosotros, así que vamos a intentar buscar esto, ¿no?
Mentrestant, el Sabadell, que va començar la jornada fora del descens, fa 4 jornades que no perd, amb 3 empats i una victòria, i avui vol allargar la ratxa davant un rival de la zona mitjana. I si pot ser, com diu el tècnic Antonio Hidalgo, sumant els 3 punts, millor.
Has de sumar de 3 en 3 en una situació que a casa ens està costant una mica més que fora, però ja vaig dir l'altre dia que la igualtat, quan no tens el teu públic, és el mateix pràcticament jugar a casa que fora. Nosaltres hem de donar passes endavant, estem en un bon moment, però això s'ha de refermar amb una victòria demà, no?
L'altre partit de segona divisió A que jugarà avui és l'Sporting Fuenlabrada. Jugarà finalment a 9:15 en lloc de les 7, perquè han entrenat el vol del Fuenlabrada.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona rep Damià l'Alcáceres de 8:15 en un partit de Lliga.
És un partit de Lliga ajornat del passat mes de novembre per positius a l'equip d'Extremadura, que a més és el penúltim classificat a la Lliga. I hauria de ser un tràmit per l'equip que entrena l'Alfred Julba.
Es dona la circumstància de que Càceres ha fet bastants canvis des d'aquell moment i en principi només poden utilitzar les jugadores inscrites en aquell moment. Per tant, serà un partit amb aquesta circumstància.
Encara en bàsquet, però a l'NBA, l'equip de Ricky Rubio, els Minnesota Timberwolves, trenca una ratxa de 7 derrotes consecutives.
Minnesota ha superat San Antonio 96-88 amb el lideratge del base D'Angelo Russell amb 27 punts. Ricky Rubio, que aquest cap de setmana havia expressat trobar-se en el pitjor moment de la seva carrera esportiva a Minnesota, ha jugat 22 minuts sortint com a suplent i ha fet 8 punts amb 6 assistències. I per altra banda, els Lakers han guanyat 102-120 Houston Rockets amb 27 punts per Anthony Davis, 18 de LeBron James i 6 de Marc Gasol, el català amb 7 rebots i 2 assistències. Els Lakers lideren la conferència oest amb una victòria més que Phoenix Suns.
I no ens movem dels Estats Units perquè l'encara president del país, Donald Trump, continua rebent el rebuig del món de l'esport.
La Federació Nord-Americana de Golf, la PGA, ha rescindit el contracte per disputar el campionat del 2022 en un dels clubs de Trump. Jim Richardson, és el president de la PGA.
It's become clear that conducting the
disputar el campionat de la PGA al club de golf Trump Bedminster perjudicaria la marca de la PGA Amèrica i posaria en risc tots els nostres programes per garantir la longevitat de la nostra missió. La nostra junta ha pres la decisió d'exercir el nostre dret de rescissió del contracte per disputar el campionat de la PGA 2022 al camp de Donald Trump a Nova Jersey.
I una cosa més, abans de la publicitat, tornada a casa nostra, nova suspensió del partit de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Calafell i el Palafrugell.
Està previst per dissabte 16, però novament s'ajorna per Covid, sense més explicacions. Els dos equips s'han de posar d'acord en trobar una nova data.
Catalunya migdia.